Us volem començar parlant d'una qüestió delicada, problemàtica, i és que pel nostre següent convidat, si les coses no canvien, haurà d'ingressar a presó el dimecres de la setmana vinent, si no l'indulten. El seu delicte, haver fet un cultiu de cànnabis per als i les sòcies de l'associació canàbica Airam de Barcelona. Efectivament, el Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit el recurs presentat contra la condemna de 5 anys de presó a la junta directiva de l'esmentada associació canàbica Airam, i per un cultiu per a les persones sòcies. Albert Tió, un dels tres activistes membres de la Junta condemnats i president de la Federació d'Associacions Canàbiques Autoreglades de Catalunya, la FATCAC, considera esgotada la via judicial a escala espanyola i ha anunciat que seguiran lluitant a Europa, interposant un recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg de la mà de l'advocat Héctor Brotons. Saludem sense més dilacions en Albert Tió. Molt bon dia, Albert. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Albert, anem a pams. Què és un activista canàbic?
Bueno, un activista canàbic normalment és un usuari consumidor de cannabis que, a part de ser consumidor, lluita pels drets i les llibertats dels usuaris, tant individuals com col·lectius, per intentar aconseguir canvis en les lleis que no segueixin amb aquesta criminalització, estigmatització i persecució que patim els usuaris i usuàries de cannabis, tant medicinals com recreatius, i que s'organitza des de baix, en la societat civil, per buscar maneres d'aconseguir proveir-se fora de les xarxes il·legals. Bàsicament seria això.
A tu, per què et volen empresonar, tu específicament?
Bueno, nosaltres, en aquest cas concret, tenim una acusació per un cultiu que teníem pels membres de l'associació, Airam. Era un cultiu bastant gran, perquè també hi teníem molts socis, i nosaltres sempre hem cultivat en funció de la previsió de consum dels membres de l'associació. Llavors vam tenir una intervenció després de moltes intervencions que hem tingut tant a l'associació com als cultius. I, bueno, d'aquestes intervencions hem tingut 6 judicis, 3 durant el temps que estàvem oberts amb resultat d'absolució, el que ens va fer deduir que tampoc estàvem fent les coses tan malament, i sota consells dels nostres advocats, doncs sempre hem continuat paral·lelament, pues, fent incidència política, parlant amb tots els partits i els governants per explicar-los quina era la nostra proposta. I aquí a Catalunya al final es va entendre. Es va entendre que era millor conèixer un consum per incidir en ell, saber quines són les problemàtiques, que aquest consum pugui revertir en beneficis en la societat, tant a nivell econòmic com a nivell de recaptació d'impostos, generació d'activitat econòmica, i que, a part, pues, es pugui vetllar amb una prevenció de riscos, una informació, sobretot nosaltres el que defensem és la informació i abans que la persecució i la penalització. Sobretot el que falta molt en aquesta societat és informació i explicar les coses com són, perquè la gent sàpiga que si vol consumir, quins són els riscos, que estem parlant d'una substància que no és innocua, i nosaltres volem defensar sempre un consum responsable, en el sentit de que els menors, fins i tot diria de 24, la nostra associació no entrava en menors de 21 anys perquè consideràvem que el seu servei encara s'està desenvolupant. Llavors, també els malalts mentals, pels quals el consum no està aconsellat, i tot això és el que ens diferencia d'un traficant que només vol un benefici econòmic.
Correcte. Esmentaves les xarxes il·legals. Per tant, queda clara la diferència que hi ha entre vosaltres i els grups que es dediquen a la plantació, distribució i venda de cànnabis i els seus derivats, perquè la gent que mos escolta ho pugui entendre, no?
Sí, per nosaltres la diferència està molt clara. Es veu que pel sistema judicial no està tan clara. Fins i tot a partir del 2013, veient el boom de la creació d'associacions en tot el país, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, la Fiscalia General de l'Estat va emetre una circular per ordenar a tots els fiscals que acompanyessin el delicte contra la salut pública, un delicte d'associació il·lícita, el que augmentava les penes en consideració a un traficant normal, a les juntes de les associacions canàdiques. I això era una mica, perdona que tinc una trucada, no sé si us molestarà.
No, de moment no l'afinem, no.
I una mica era això, doncs al final el tacte que se'ns dona a nosaltres és encara pitjor que el de qualsevol traficant que no veu acompanyada aquesta sol·licitud de pena.
I per què creus que passa això?
Bueno, jo crec que passa perquè, tal com deia la sentència que ens acusa de la pena de 5 anys, que són 3 per delicte contra la seguretat pública i 2 d'associació il·lícita, explicaven a la sentència que impartien les penes més petites perquè consideraven que la nostra activitat era socialment acceptada i administrativament tolerada. Reconèixer això no és un contrasentit en posar una pena de presó. Nosaltres estem molt integrats en la societat i fins i tot creiem en el món associatiu en el sentit de no només defensar els consumidors, sinó també integrar-nos en el barri, en el poble, en la societat, aportar. I jo crec que bueno, el sistema va veure que això estava creixent molt i crec que aquesta era la manera d'intentar infringir por a la gent que tenia projectes d'obrir una associació i els que ja estaven funcionant el mateix per donar una mica d'exemple. No? Jo crec que considero que ens han agafat com cas d'atur per intimidar la gent.
En el nostre entorn immediat, a Eivissa i Mallorca, existeixen associacions canàbiques, però en canvi, en el teu cas, tu pots acabar entre reixes per haver fundat una entitat canàbica. Són o no són legals les associacions canàbiques?
Pots repetir la pregunta? Sí.
Dic, en el nostre entorn immediat, d'augment a Formentera no és el cas.
Sí, això sí que t'he sentit.
A Eivissa i Mallorca doncs, hi ha associacions canàbiques, però en canvi, en el teu cas, tu pots acabar entre reixes per haver fundat una entitat canàbica. Són o no són legals les associacions canàbiques?
Home, són legals en el moment en què el Departament de Justícia de cada comunitat les aprova quan es presenta la sol·licitud. Nosaltres estàvem constituïts legalment, es va aprovar la nostra petició de la creació d'associació i teníem una llicència de club de fumadors pel nostre club social. Llavors, jo considero que són legals. Els nostres estatuts deien clarament que nosaltres anàvem a cultivar per respectar la jurisprudència del consum compartit, que vol dir grups petits de persones identificades que reuneixen per consumir en un espai tancat sense accés a tercers. Llavors, considero que són legals, però clar, aquí hi ha tot un debat i el nostre cas, pues, si hi ha de servir per obrir aquest debat, em dono per satisfet. I que aquest debat pues, acabi intentant pues, com va passar a Catalunya, no? Que es va crear una comissió, que van venir experts, explicar les coses, es va discutir, els partits van fer esmenes, van votar i tots menys el PP van votar a favor. Llavors jo crec que aquí sí que es va entendre un procés participatiu, com era una iniciativa legislativa popular de recollida de signatures i és l'única eina democràtica que tenim els ciutadans per presentar fora dels partits polítics. Aquí el procés es va acceptar i es va entendre bé i els polítics van entendre que era millor tenir un sistema així, on es podia fer una política de prevenció de riscos i nosaltres teníem metge, teníem psicòleg, vam fer un programa per la gent que tenia consum conflictiu per poder abandonar o reduir el consum tant de tabac com de cannabis. I aquestes coses un traficant no es preocupa. Llavors jo crec que sí que són legals. El que passa que suposo que els fets i els judicis aniran creant una realitat que esperem que els polítics posin les piles i puguin canviar també a nivell legislatiu.
En aquest cas, aquesta llei catalana que esmentaves va ser suspesa pel Constitucional segons la sentència per invasió de competències, no? En aquest cas més aviat per un defecte de forma més que entrar en el contingut. De vegades la policia i la fiscalia assenyala que els clubs, que són associacions sense ànim de lucre, són una tapadera de negocis il·legals. Què n'opines d'aquesta...
Bueno, opino que precisament és la falta de regulació el que provoca que una vegada hi ha un boom d'associacions que obren i hi hagi també una part que vulguin aprofitar aquest forat per convertir-se en una altra cosa que no és una associació. Una associació se suposa que ha de funcionar per un sistema assembleari on els socis poden participar i decidir les coses que es fan i hi ha moltes associacions que s'ho salten. Això ja no és una associació, sinó que és una altra cosa. Però bueno, que això, la culpa és la falta de regulació.
En aquest sentit, trobes que esteu pagant els plats trencats de la inacció política i legislativa davant l'evolució de les associacions
Pues totalment,
canàbiques?
totalment, totalment, perquè la nostra primera sentència absolutòria, que la Fiscalia va recórrer a l'Audiència Provincial, l'Audiència Provincial es va pronunciar amb un missatge molt clar al poder legislatiu, als polítics parlamentaris, perquè agilitzessin els canvis legislatius necessaris perquè aquesta realitat no fos perseguida i no fos no patís una inseguretat jurídica com la que pateix ara mateix sense aquesta llei.
Perquè la mili deixés de ser obligatòria, força insubmissos van haver de passar per la presó i
sí.
O van ser condemnats. Hi veieu un paral·lelisme entre aquella situació i la vostra lluita per la regularització de l'ús del cànnabis?
Doncs sí, 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 fos, podria estar en paral·lelisme perquè a vegades, i jo una mica és com gestiono tot el que m'està passant, a vegades pues, fa falta petits sacrificis per poder canviar les coses i per poder fer que la societat i les lleis s'adaptin als canvis socials i no existeixi aquesta bretxa, no? Que fa que les lleis van per darrere, que és el normal, però s'han d'adaptar amb més rapidesa als canvis socials que la societat va per davant. Jo crec que en aquell cas els insubmissos, pues sí, uns valents es van plantar i van fer canviar les coses. Jo no considero cap valent, però crec que ja que hem de patir tot això, pues que serveixi i que podem aprofitar-ho per canviar les coses també.
Tu tens tres fills, et veus empresonat?
Home, jo tinc que entrar el dimecres que ve, o sigui que ja porto molts anys mentalitzant-me i crec que jo estaré bé i aprofitaré el temps per llegir, per escriure, per pensar, per fer altres coses. Vaig a Lledoners, també coneixeré els presos polítics que estan allà tancats, m'agrada molt parlar amb ells. I està clar que els que més patiran seran els fills, que els petits són molt petits, i jo per molt que els ho expliqui no ho acaben d'entendre, no? I una anècdota molt graciosa és que el meu fill de 6 anys, quan li vaig explicar, em va preguntar, i jo quan sigui gran també tindré que anar a la presó?
Ja, clar, en el seu món.
I bueno, lo dur és aquesta part, és la part més dura.
Tu també et consideres d'alguna manera un pres polític?
Jo crec que sí. Relacionat amb el cannabis, ja no tant amb un conflicte territorial com nosaltres, però també, clar que sí, perquè nosaltres hem lluitat per una llei que es va consumar i que després va ser tombada per falta de competències, no pel seu contingut. O sigui, al igual que les 14 lleis socials que es van tombar per falta de competències que afavorien els més desafavorits, jo crec que si no es pot aplicar a una part del territori, per què no s'aplica a la resta, si és beneficiosa per la societat? Doncs sí, considero un pres polític perquè vaig cap a dintre per això, per defensar uns ideals i una manera d'entendre la vida diferent a l'establerta, no? I quan tu t'enfrentes a l'estatus quo i l'estatus quo veu perillar els seus privilegis, doncs reps totes les conseqüències, per suposat.
El seu cas i el de Martín Barriuso suposen, més enllà de la tragèdia personal, presó i ruïna econòmica, el fi de l'anomenada via espanyola, que havia encarnat un model de clubs socials? És una pregunta. Creu que el teu cas i el de Martín Barriuso significa el final d'aquesta anomenada via espanyola?
Jo diria que és més aviat al principi.
Sí.
Nosaltres, aquest model, pues, ha vingut gent de tot el món a interessar-se de com funcionava, ha estat exportat a molts països. Ara m'estaven explicant que als Estats Units també estan mirant d'aplicar-ho a molts puestos perquè tenen allà només dispensaris i també volien una cosa més social com la nostra. I precisament nosaltres estem en aquest punt ara treballant molt per reactivar la federació de la que soc president i amb nous projectes, un mitjà de comunicació. Vull dir que tot això, en comptes d'enfonsar-nos, ens ha de posar més les piles i reactivar-nos, no? No, no, tampoc és que volia agrair-los, però vulguis o no, pues, també crec que està bé aprofitar la situació per dramàtica que sigui per agafar forces i començar de nou o començar una altra via per intentar aconseguir els nostres objectius. També això ens ajuda a unificar tot el moviment, que a vegades cada un tira per la seva banda, i això ens ajuda pues, a retrobar-nos i a juntar forces per un objectiu comú, que és deixar que ens persegueixin d'una vegada perquè no estem fent mal a ningú, sinó tot el contrari. A mi sempre els judicis, a l'última paraula, aprofitava per explicar que per una persona, un malalt, que em vingui a agrair la nostra feina, ja em dóna força suficient per enfrontar-me a qualsevol judici amb molta dignitat.
Els últims temps hem vist intervencions policials en una gran empresa de producció de llavors, grow shops, i com és el teu cas, les associacions. Hi ha una ofensiva del govern, el PSOE i Podemos, contra el món canàbic?
Pues, el que està clar és que hi ha una ofensiva. El que no sabria dir-te és d'on parteix la iniciativa. No m'agradaria pensar que és de part del govern, que està rebent pressions d'empreses multinacionals que volen que el pastís no se l'emporti ningú més que ells, no? La farmacèutica. Clar, són molts interessos econòmics i hi ha moltes coses en joc, però jo crec que sent un govern progressista hauria de ser més sensible a les realitats socials i a les iniciatives de la societat civil des de baix, com són aquestes, que també pretenen una redistribució de la riquesa i que molta gent pugui participar en projectes que al final reverteixen en la societat. Llavors, sí, jo crec que hi ha una ofensiva. Està clar que ara estan atacant bancs de llavors, els grous, i jo crec que una mica l'explicació seria aquesta. Estan donant llicències per cultivar, per exportar a països on sí és legal, quan aquí s'està reprimint tot un moviment social que reclama només que respectin els seus drets. Llavors és un contrasentit i és bastant greu.
A una illa com Formentera, que durant l'hivern doncs, té 8.000 habitants aproximadament, en l'estiu doncs, pot fins i tot quadruplicar la població en un dia, tenim un autèntic saló recreatiu on la gent es gasta molts ous, molts diners, en tot tipus d'apostes i màquines escurabutxaques, etc. També veiem que les apostes esportives que fomenten la ludopatia estan a l'ordre del dia en qualsevol pàgina web, fins i tot a l'abast de nanos joves. Creus? Quina és la manera per intentar fer una pedagogia, una consciència a la població perquè entenguin que la ludopatia, les apostes esportives, per exemple, o fins i tot l'alcohol, són molt més perjudicials que el cannabis?
Bueno, com en aquest tema suposo que també fa falta una regulació, que ara mateix una mica entenc que cada un fa el que vol i hi ha una normativa que a vegades es salta i és molt important l'educació sobre això, no? que és una cosa que crea adicció igual o pitjor que una altra substància. En el tema de l'alcohol i el tabac ja ens anem a una comparació que sí que no... Bueno, que és exagerada també, perquè maten molta gent cada any, tant l'alcohol com el tabac, i no tenen cap qualitat medicinal, com té el cannabis. El cannabis ajuda molta gent i és perseguit perquè és una droga il·legal, que crec que ja a partir del desembre d'aquest any ja sortirà de la llista per fi, per poder provocar canvis en les polítiques de drogues. Però sí, crec que totes les coses que creen addiccions s'han de tenir molta cura i s'han de ser professionals que informin i, sobretot, una regulació perquè ni menors ni gent vulnerable pugui tenir accés i caure en aquestes pràctiques que són molt addictives.
En una resposta parlamentària de fa poques setmanes, el govern del PSOE, en canvi, diu que encara s'ha d'aprovar l'ús medicinal del cànnabis.
Sí, que s'havien de fer assajos clínics i, bueno, i no tenen en compte tots els assajos que ja s'han fet i tampoc tenen en compte que molts dels assajos és difícil fer-los. Que persegueix el consum i persegueix la producció. Llavors, crec que ens hem de posar al nivell de la majoria de països, fins i tot que en teoria van per darrere del tercer món, que s'estan prenent la delantera en aquest sentit, i jo crec que no s'ha de perdre en compte que en una situació de crisi sanitària, econòmica, política i social és molt important veure que hi ha solucions com aquesta, una legalització o regulació que podrien aportar com un nou sector que ara està totalment underground, en el mercat negre, pugui ressorgir i igual que una persona... Amb l'alcohol, per exemple, hi ha el que ho passa més malament, l'alcohòlic, enganxat i que autodestructiu, fins a la persona que es pren una copeta de vi o una cervesa de tant en quant. Pues amb el cannabis igual. Vull dir, perquè no podem... a nivell recreatiu, per una banda, i a nivell medicinal, ja per la dignitat dels malalts, jo crec que és prioritari que puguin tenir accés a les seves teràpies, perquè amb el confinament que hem patit ha sigut un drama per molts usuaris medicinals que no tenien associacions per anar-hi per abastir-se, que havien d'anar al mercat negre, o anar als hospitals amb brots o amb altres medicaments que els fan més mal, que al final pues, jo crec que és injust, no?, que tinguin que patir d'aquesta manera.
Estem parlant amb l'Albert Tió, ell és activista cannàbic, si no canvia res, i fa pinta que no canviarà, entrarà a la presó el 18 de novembre, la setmana vinent, si no és indultat haver fet un cultiu de cannabis per als i les sòcies de la seva associació canàbica Iram de Barcelona, és el seu suposat delicte. Albert, ja per anar acabant, en fi, no podem retreure la població, la ciutadania en general, que després de dècades de tabú i de fantasmes en relació doncs, a l'ús de les drogues, doncs hi hagi una por, sovint irracional, desconeixement, ignorància, en aquest sentit, en fi, no hi podem fer res, però sí que fa més ràbia i crea impotència el que podríem denominar certa hipocresia de poders establerts en relació a l'ús de les drogues, comparar amb alcohol, tabac i fins i tot a joc, en relació, doncs, a, per exemple, a la regulació de l'ús canàbic que no està regulat. Per què creus que passa? Per què creus que hi ha aquesta por a obrir el meló definitivament d'aquest tema?
Bueno, hi ha molta por, hi ha molts prejudicis i el que tu dius, molta hipocresia també, i simplificacions, no? De tota la droga és dolenta, la droga és mala, una cosa te lleva a l'altra, s'empieza inyectándote un porro i acabes fumándote heroína. Bueno, són prejudicis i llocs comuns que a vegades sí que porten molt la feina de lluitar contra ells.
Albert?
Sí que crec que hi ha una responsabilitat per una droga que té unes propietats medicinals i que no és que sigui innocua, sinó que no crea tanta addicció ni ha matat mai a ningú, doncs pugui aprofitar-se d'una proposta social com la nostra per poder ser una mica més tolerada i regulada, no? Sobretot regulada perquè sapiguem què és el que es pot fer i el que no. I jo crec que la llei catalana, per exemple, és un exemple de la feina que vam fer, perquè al final quasi que la vam fer nosaltres, la vam redactar, la vam proposar, i després es va esmentar, però jo crec que des del poder falten poders valents i també hi ha un... Perdona, que passa una ambulància. Hi ha també una mica de... Crec que errors de percepció, en el sentit que molts partits potser pensen que això els restaria vots. Mm-hmm. Perquè hi ha...
Un càlcul electoral.
Pública, sí.
Ja per acabar, Albert, l'únic que podria evitar el teu ingrés a la presó seria una resposta positiva a la teva petició d'indult presentada el mes de febrer d'enguany. La petició d'indult segueix recollint suports a través de la plataforma Change.org amb 14.000 signatures recollides ara com ara. També se segueixen recollint suports de grups parlamentaris i diputats, com els rebuts fins ara per al Partit Socialista del País Valencià, Compromís, En Comú Podem, ERC i Unabarra, EH Bildu i més país. Tens alguna esperança de no entrar a presó?
Home, de no entrar ja ho veig bastant difícil, perquè jo sé que l'indult no sabem encara si s'han començat a mirar, sabem que estan agafant els indults dels presos polítics que van entrar al gener, nosaltres el nostre també va entrar al gener, o sigui que si s'ha no fa, no hi ha terminis per respondre a un indult, però més o menys triga una mitjana d'un any. Llavors, evitar que en una setmana tingui una resposta jo crec que serà difícil, però una vegada dintre pues, sí que tenim esperança de que pugui arribar i que pugui ser un inici d'un canvi de paradigma, no? Esperem que sigui així. I, bueno, i si no, pues, també demanarem un tercer grau, més enllà possible, per poder reajuntar-nos amb les nostres famílies i afrontar també la vida, la nova vida, buscant feina o fent treballs socials, que per cert estem fent treballs socials d'altres condemnes que vam suspendre a canvi de treballs en benefici de la comunitat. I això pues, també hem de seguir fent-lo.
Moltíssimes gràcies, Albert Tió, per haver-nos atès aquest matí a Ràdio Illa i moltíssima sort.
Moltes gràcies pel vostre temps i per l'atenció i per donar-nos el altaveu per poder expressar-nos.
Salut.